Catalunya Informació.
Bon dia, és la una. El Parlament de Catalunya respon a la Junta Electoral que no pot retirar l'escó a Laura Borràs fins que la sentència que l'ha condemnada no sigui ferma. La cambra considera que fer-ho abans seria desproporcionat i recorda més que Borràs ja no exerceix de presidenta del Parlament des del juliol passat, quan se la va suspendre del càrrec. La inflació torna a pujar i se situa al 4,1% de mitjana a Espanya, segons les dades avançades de l'abril. També s'enfila l'Euribor, l'índex de referència de les hipoteques. Ara és el 3,75%. Fa un any estava pràcticament a zero. Més de 300 milions de quilos de fruita a Catalunya, bàsicament a la plana de Lleida, es veuran afectats per les restriccions al rec derivades de la sequera. Per al sector, suposa pèrdues directes de més de 160 milions d'euros que es poden enfilar per sobre els 700 milions d'euros si no es pogués garantir la supervivència dels arbres. Almenys 16 persones han mort a Ucraïna en un atac massiu rus, el pitjor dels últims 50 dies. Un míssil ha ensorrat un edifici residencial de 9 plantes a Uman i el balanç puja de moment a 14 morts. El ministre de Defensa ucraïnès anuncia que els preparatius per la contraofensiva arriben al seu final. Prop de 50.000 sudanesos s'han refugiat a països veïns des de l'inici del conflicte el 15 d'abril. Mentrestant, l'ONU fa una crida a les dues faccions enfrontades del Sudan que aquest cop respectin la treva acordada fins diumenge. A hores d'ara, els combats continuen a la capital i a la zona de Darfur. El gruix dels seguidors de Bruce Springsteen ja fan cua per poder accedir a l'Estadi Olímpic, on avui actuarà l'artista. Fins ara feien torns per poder ser els primers. Barack Obama i Steven Spielberg també són a Barcelona per assistir a aquest concert. Les unitats de subsol, la canina i l'aèria dels Mossos d'Esquadra estan desplegades per garantir la seguretat de l'expresident Obama. El Ministeri de l'Interior demana l'expulsió al Marroc d'un dels tres condemnats pels atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d'agost del 2017. És Saïd Ben Yaza, condemnat a 8 anys de presó per col·laborar amb la cèl·lula terrorista, que ja està en llibertat provisional. I Brussel·les investiga Renfe per un possible abús de posició dominant en la venda de bitllets per internet. La Comissió Europea sospita que podria haver infringit la lliure competència, limitant la informació que proporciona les plataformes competidores. Als esports.
El Barça informa que s'han esgotat les 3.000 entrades disponibles per als socis per la final de la Champions femenina de futbol que s'ha de jugar a Eindhoven el 3 de juny. El Barça en demanarà més a la UEFA. L'Eurolliga de bàsquet prendrà avui una decisió respecte a la batussa d'ahir entre els jugadors del Madrid i els del Partizan de Belgrat al segon partit del play-off de quarts. S'esperen sancions. El Barça, per la seva banda, rep els Alguiris de Kaunas a les 8 del vespre al segon partit de la sèrie de quarts.
I el temps tarda més càlida, més màximes, acostant-se als 30 graus i per sobre, a Ponent i altres punts a l'interior. Cel enterbolit per núvols prims i nuvolades de tarda al Pirineu. I demà pugen una mica més a l'Ebre. I també arriben els ruixats de tarda a més comarques, localment intensos, a partir del vespre. És la 1:04.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Comencem aquest Catalunya al dia explicant aquestes xifres que acaba de calcular l'Associació d'Empreses Fruiteres de Catalunya sobre els 300 milions de quilos de fruita que quedaran afectats a Catalunya per les restriccions de rec per la sequera, sobretot a la plana de Lleida. Això suposa pèrdues directes de 164 milions d'euros per al sector només per cobrir costos. Xifres que arriben hores després del front comú que han decidit fer el sector de la pagesia, però no només, també els empresaris i l'hostaleria de les comarques de Lleida per demanar un pla de xoc contra la sequera, un pla que no només inclogui les ajudes immediates per als que ho estan perdent tot, sinó també per com hem d'afrontar la falta d'aigua de cara al futur. És a dir, millorar-ne la gestió per minimitzar les conseqüències d'episodis constants de sequera que pot comportar aquesta situació de canvi climàtic. En aquest context, avui els arrossers del Delta de l'Ebre comencen la campanya del rec, que en aquest cas es fa per inundació. La novetat és que ho fan amb la meitat d'aigua que utilitzen habitualment. Les dues comunitats de regants han optat per distribuir de forma intermitent aquesta aigua per adaptar-se a aquestes condicions actuals. També passarem durant el programa per Vilobí d'Onyar, a la Selva, ja que l'Ajuntament rebutja les dues propostes que posen sobre la taula des de Madrid per la ubicació de la nova estació d'alta velocitat que es vol construir a prop de l'aeroport de Girona. En especial no agrada un dels projectes que provocaria que tres cases vagin a terra i set més quedin afectades. Entrarem al castell de Lloret de Mar, aquell que hi ha arran de mar, en una de les puntes de la platja Gran, i és que no només serà visitable a partir d'ara, sinó que, a més, hi podrem viure una experiència immersiva passejant pels seus racons interiors. Ah, i per si no ho sabíeu, que un tal Bruce actua aquesta nit a Barcelona i ja fa hores que els més fans esperen impacients ser els primers a entrar a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. El Boss atrau masses i Barack Obama, Steven Spielberg i Tom Hanks estaran entre la multitud de veus que segur aquesta nit cantaran les seves cançons. El Catalunya al dia el fem en Quim Balaguer, l'Omar Barón, en Dani Jiménez, en Pol Regàs i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio. Comencem.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Les actuals restriccions de rec per la sequera afectaran més de 300 milions de quilos de fruita a Catalunya, sobretot a la plana de Lleida. Això suposa pèrdues directes de 164 milions d'euros per al sector, només per cobrir costos, i si no hi hagués prou aigua per mantenir els arbres vius, doncs aquestes pèrdues s'enlairarien i superarien els 750 milions d'euros. Anem a Lleida. Noelia Casellas, bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
Aquestes xifres, que hem sabut fa res, una mica més de mitja hora, contemplen les pèrdues pel tancament del canal d'Urgell i aquestes restriccions a una part dels fruiters de Girona, també.
Exacte. El tancament del canal d'Urgell deixa sense aigua més de la meitat de les pomes i les peres que es produeixen a Catalunya. També afecta un 7% de la producció de préssecs i nectarines. El top 5 de municipis afectats serien Torregrossa, Bellpuig, Miralcamp, Tornabous i Golmés. I si això hi sumem les restriccions que pateixen el 30% de les pomes que es produeixen a Girona, doncs tenim aquests més de 300 milions de quilos de fruita que no tiraran endavant.
I amb aquestes previsions, Noelia, l'Associació d'Empreses Fruiteres de Catalunya, Frucat, ha fet números i planteja dos escenaris.
El de no collita, que seria el menys dolent dins de tot, i el d'aigua zero. Si es perd la collita, però els arbres viuen, el sector tindrà pèrdues de 164 milions d'euros, sense comptar-hi els 350 milions que podrien tenir de benefici quan la fruita arribés al mercat. Si els arbres moren per falta d'aigua, aquest seria el d'aigua zero, les pèrdues directes arriben als 764 milions d'euros. I la repercussió, creuen, pot anar més enllà. Joan Sarantill és el president del Comitè de Poma i Pera de Frucat.
El segon escenari que plantegem d'aigua zero, pràcticament el que faria seria transformar la nostra fruticultura, perquè és molt agosarat de pensar de que els pagesos que ara estan produint en aquesta zona, en la pèrdua dels arbres, continuarien en la mateixa activitat o podrien continuar amb la mateixa activitat.
I amb aquest panorama, el sector reclama que les administracions estiguin a l'altura. Manel Simón és el director de Frucat.
Per tant, nosaltres el que demanem a la nostra administració amiga i propera és que creiem que el potencial d'afectació al nostre sector és perquè sol·liciten ajudes, la possibilitat de desplegar ajudes d'Estat a Brussel·les. L'autorització,
I estem parlant, ho dèiem, del tancament del canal d'Urgell, de les pèrdues pel tancament d'aquest canal, però tot plegat amb la mirada molt posada al Baix Segrià, la principal zona productora de préssec i nectarina d'Europa. De moment, allà segueixen regant del canal d'Aragó i Catalunya, però ahir els van tornar a reduir la dotació d'aigua que reben.
Doncs aquestes xifres que ara explicava la Noelia, gràcies Noelia, bon dia.
Bon dia.
Arriben hores després que no només els pagesos de les comarques de Lleida, sinó tots els empresaris i els hostalers hagin decidit fer un front comú per exigir un pla de xoc contra la sequera que contempli ajudes immediates, però també una estratègia de futur. Constaten que l'impacte de la falta d'aigua pot perjudicar tots els sectors econòmics. Estela Bossoms, bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
La situació d'aquest any és excepcional, ja ho estem explicant fa molt de temps, però preocupa sobretot que cada vegada sigui més freqüent.
Sí, i per això patronals, organitzacions agràries i Federació d'Hostaleria insisteixen que cal pensar en les conseqüències immediates, però també planificar inversions per millorar en global la gestió de l'aigua des de la modernització dels regadius a mesures per reduir-ne el consum a les empreses. El missatge el resumia el president de la Cambra de Comerç de Lleida, Jaume Saltó.
El problema de l'aigua és un problema de tots, no d'un sector. És un problema de tots, des del ciutadà a tots, tots els que en fem ús i en fem d'ús cada dia. Cal un pla d'acció d'aplicació immediata per resoldre el demà i una estratègia de futur, modernització de reg.
Des de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, la presidenta a Lleida, Esmeralda Rourera, remarca que està en joc la viabilitat de les explotacions de fruita i cereal, però també les ramaderes, perquè si es perden cultius afectarà l'alimentació humana, però també la dels animals.
Per poder continuar treballant i per poder continuar produint els aliments que necessita la societat, perquè no us oblideu que nosaltres produïm aliments. L'aigua no la gastem. L'aigua la fem servir per produir aliments cap a la societat, cap a nosaltres mateixos i cap als animals que mengem.
Des de l'hostaleria també insisteixen que molts dels seus negocis depenen de l'aigua. Josep Castellarnau és el president de la Federació a Lleida.
Nosaltres no som el problema, sempre estem al costat seu. Molts dels nostres negocis depenen de l'aigua. A l'hivern depèn el món de l'esquí, a la primavera el món del rafting i, evidentment, com no pot ser d'una altra manera, piscines, rec d'expansió pels nostres establiments.
Amb aquest front comú, els diferents sectors han volgut concentrar esforços i defugir la rivalitat.
Però el Canal d'Urgell també abasteix d'aigua de boca 120 nuclis de 70 municipis de la Plana de Lleida. De moment, els subministraments urbans estan garantits, però els ajuntaments ja han començat a aplicar mesures d'estalvi. La majoria han optat per restringir el reg de parcs i jardins i reduir el consum d'aigua als equipaments municipals. Estela, de fet, cada consistori ho fa segons el seu criteri, perquè això sí, falten les directrius comunes.
Sí, ho hem anat explicant, A diferència de l'Agència Catalana de l'Aigua, aquí l'organisme de Conca, la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ho ha deixat en mans dels ajuntaments. La tònica general és garantir que els dipòsits d'aigua de boca estiguin plens i tenir el màxim de reserves, i el primer que ha caigut o que s'ha restringit majoritàriament, com deies, és el regadiu. N'hem parlat amb els alcaldes de Castelldans i Juneda, Les Garrigues, Conrad Llobera i Antoni Villas.
És dir, hem tancat els recs als jardins, hem tancat els recs a la gesta del camp de futbol, hem tancat l'omplidor de botes de sulfatar que teníem al poble i després també hem tancat el rentador de cotxes que tenia la cooperativa.
La primera és la retirada de jardineres, intentar regar-les cada 15 dies en llocs ombrats. Segon és reduir el consum en gespa. Tercer és tancar fonts.
A Tàrrega i Agramunt també han pres mesures als equipaments municipals, com expliquen les alcaldesses Alba Piferrer i Sílvia Fernández.
El que s'ha fet ha estat també per reduir l'ús d'aigua que es pugui fer ha estat a baixar la pressió de la sortida d'aigua als equipaments municipals, per tal que no en surti tanta quantitat.
També continuarem instal·lant reductors d'aigua als diferents equipaments municipals per tal de reduir el consum d'aigua de boca en aquests equipaments. Posem uns reductors a les dutxes i a les aixetes dels equipaments municipals.
I un altre factor important és controlar les fuites. Ho tenen en marxa a Tornabous, a l'Urgell, i David Vilaró és l'alcalde.
Ens hem posat en contacte amb diverses empreses especialitzades i estem treballant amb alguna d'elles perquè trobin aquestes fugues, que són fugues molt grans, que podríem estar parlant gairebé del 40% del consum.
Les mesures s'aniran revisant cada setmana.
Gràcies, Estela. Bon dia.
Bon dia.
A l'altra punta del país, al Delta de l'Ebre, els arrossers fan avui el primer rec de la campanya i, evidentment, tenen més incerteses que mai. De fet, és la primera vegada que ho fan amb la meitat d'aigua a causa d'aquesta situació de sequera. Tenen, però, un pla traçat i ahir mateix, César Sempere, van fer una assemblea informativa per explicar l'estratègia que seguiran.
Bon dia, Marta. Una de les primeres mesures ha estat endarrerir el primer rec al dia d'avui, però ara ve el més difícil. Com fer créixer l'arròs amb 250 hectòmetres cúbics per a les dues comunitats de regants del Delta? Doncs amb solucions diferents per a cada banda del riu. El marge esquerre farà recs estables, però amb la meitat d'aigua. Javier Casanova n'és el seu president.
L'estratègia de l'esquerra serà compensarem aquesta pèrdua de concessió en rebombejos desguassos i un estalvi que nosaltres calculem que perquè sigui òptim tindria anar de l'ordre del 30 al 35%.
La reutilització d'una aigua que normalment anava directe al mar o a les llacunes després de passar pels arrossars provocarà problemes. Un és el caragol poma, el gran invasor enemic de l'arròs, agafarà força. L'altre, la salinitat. Toni Domingo té 40 hectàrees d'arrossars.
Tenim una falca salina molt alta, l'aigua dolça ens ajuda a fer de tampó i renta aquests salts. Aquests salts que surten en l'aigua les evacuàvem al mar i ara el que farem és tornar-les a entrar als camps de cultiu, en el problema que comportarà de salinitat.
I el canal dret tindrà una altra estratègia?
Serà diferent perquè este canal té característiques diferents. Si no treballa gairebé al 100%, no es pot fer una distribució correcta de l'aigua. Així que allí no es regarà amb la meitat de l'aigua de manera estable, sinó amb el cabal habitual, però de manera intermitent. En principi, cicles de 10 dies. Daniel Forcadell és arrossaire.
Hi ha molts nervis entre la pagesia, perquè això del tema del rec intermitent aparentment pot anar bé, però hi ha zones específiques del marge dret que s'haurà d'avaluar perquè potser serà un desastre, perquè si es tanca l'aigua pujarà automàticament el salitre i morirà tot.
La gran qüestió, incògnita, però, es resoldrà a finals de juliol, i és si durant el mes d'agost s'alçaran les restriccions, es mantindran o es quedaran sense una gota d'aigua. Això pot passar en el moment crucial perquè l'arròs es forme del tot, perquè la sega es fa el 15 de setembre. Javier Casanova, president de la Comunitat de Regants del Marge Esquerre.
L'objectiu que mos han marcat és arribar al 15 d'agost com a fetge referenciada per poder, creiem nosaltres, arribar a tancar el cicle de l'arròs. Els nostres càlculs són que 15 dies és la capacitat d'aguantar el cultiu sense aigua del canal.
Ja ho veus, Marta, una lluita a contrarrellotge contra un pla de restriccions que es va anunciar només una setmana abans d'aplicar-se.
Gràcies, César. Hem arribat a un quart i pràcticament 2 minuts a 2. Moment, a aquesta hora, per saber com tenim la situació a carreteres, autopistes i al transport públic. Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs amb algunes incidències que afecten la circulació, hi ha dues vies principals tallades per accident. L'autopista AP7 a l'altura de Vilafranca del Penedès en sentit nord en direcció Barcelona, a causa d'un accident amb almenys un motorista implicat, segons informen des del Servei Català de Trànsit. Hi ha cues llargues en totes dues direccions, uns 6 quilòmetres a Vilafranca en sentit nord i també afecta el sentit sud, tot i que aquí no hi ha cap carril tallat a la circulació. Però també hi ha uns 6 quilòmetres de retencions entre Subirans i Vilafranca en direcció Tarragona. Afecta també de retruc la carretera nacional 340 amb aturades a Vilafranca en sentit nord. D'altra banda, també hi ha tallada la carretera C35 a Maçanet de la Selva en direcció Vidreres. S'estan fent desviaments per la sortida en 87 i això provoca retencions puntuals. Pel que fa a altres incidències, hi ha un camió avariat a la carretera local GP4033 a Alp, a la Cerdanya. S'hi fa pas alternatiu i també hi ha retencions en totes dues direccions. D'altra banda, també aturades a la C59 entre la Llagosta i Mollet en direcció Caldes a causa d'obres. Això també afecta la sortida de la Llagosta de l'autopista C33. I a la resta, a l'àrea de Barcelona, ja es comença a intensificar la circulació. Hi ha circulació lenta amb aturades a la Ronda de Dalt, a diversos trams, a l'altura de Vallcarca i també d'Horta en direcció al Nus de la Trinitat, també a l'altura de Vallcarca en direcció Llobregat. I a la Ronda Litoral hi ha lentitud i aturades entre Diagonal Mar i la Barceloneta en direcció al Nus del Llobregat i en sentit Trinitat, de passeig de la Zona Franca fins a Cantunis i també a l'altura de Sant Adrià de Besòs. Augmenta també la circulació a les sortides de Barcelona, però de moment no hi veiem aturades. Pel que fa a la situació del transport públic, després d'un matí amb diverses complicacions a Rodalies per afectacions a la infraestructura, ara mateix no consten noves incidències segons els diferents operadors.
L'última hora de la informació del trànsit també al Twitter, amb l'etiqueta Coixinet Equip Viari.
I ens queda el temps, la previsió per avui i també aquest cap de setmana, que per a molta gent serà un cap de setmana llarg, que el Dani Ramírez ens ho explica.
La temperatura avui molt alta, demà també, tot i que demà a la tarda començarà a recular ja el Pirineu. De fet, demà a la tarda o al vespre les temperatures ja podrien baixar uns 6 graus a la zona pirinenca, preferentment a muntanya. I aquesta refrescada ja la notarem a tot arreu diumenge... 3, 4, 5 graus més baixes, i dilluns encara una refrescada més notable, que notarem més, perquè en conjunt A dilluns la temperatura pot ser de 7 a 10 graus més baixa que no pas avui o demà. En definitiva, que el pic màxim de calor el tindríem les properes hores, màximes de més de 30 graus a l'interior del país, tota la depressió central, la zona de Lleida, Pla de Lleida, també la Ribera d'Ebre, el Baix Ebre, i no descartem valors propers als 30 graus al Prepirineu lleidatà, a la conca de Tremp, per exemple, o a la conca d'Urgellet. Tot això amb sol i núvols prims, algun núvol aïllat al Pirineu, no donant tempestes avui, i demà dia de sol amb algun núvol aïllat, però sí que a la tarda comencen a caure ruixats al Pirineu, i la previsió ens indica tempestes que poden ser fortes o molt intenses en punts del Pirineu, Prepirineu, a partir de les 7-8 de la tarda, ja tirant al vespre, no pas a primera de la tarda, i entrar a la nit. Aquestes tempestes podrien ser, doncs, amb descàrregues elèctriques, alguna pedregada, i aquesta probabilitat màxima seria al voltant del Ripollès, Cerdanya o nord del Pallars. No ho descartem algun sector de la Catalunya central, com ara el Berguedà o el Bages, i alguna tempesta forta també a l'interior de les comarques de l'Ebre. De moment a la costa de Barcelona, en principi no arribaria la pluja. I diumenge el mateix, tindrem ja algun xàfec al matí, però a la tarda més al Pirineu, Prepirineu, Catalunya central, punts de Girona i Barcelona. Diumenge ja amb una refrescada més notable.
Catalunya al dia. La informació de quilòmetre zero.
El públic del concert de Bruce Springsteen d'aquesta nit a Barcelona comença a moure's per entrar dins el recinte de l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Seran 100.000 persones entre la cita d'avui i la de diumenge les que assistiran a les actuacions amb què el Boss inicia la seva gira europea. Feia 7 anys que no passava per una de les ciutats amb les quals manté una relació més especial. De fet, Springsteen ja està recuperat de la Covid, diagnosticada fa 15 dies, i als seus 73 anys tornarà a oferir un concert que vorejarà les 3 hores i on combinarà temes dels seus últims dos discos amb d'altres més clàssics. El que sí que és segur és el seu amor per la capital catalana.
How does it feel to be in Barcelona?
Barcelona is the best, always.
The best?
Always.
Barcelona és la millor sempre, deia Springsteen, a les portes de l'hotel La Florida, a la muntanya del Tibidabo, on s'allotja juntament amb alguns dels amics allò VIP que l'acompanyaran aquesta nit a les grades del Lluís Companys. Entre d'altres, l'expresident dels Estats Units, Barack Obama, o el director de cinema Steven Spielberg. Amb ells va sopar ja la nit al restaurant Amar del xef Rafa Zafra, amb qui ha parlat al matí de Catalunya Ràdio.
Sabeu, quan os despidáis no le pidáis foto, no saca el móvil, però nos dieron como 7-8 veces. Y claro, como nosotros sabemos, la mejor cualidad de un cocinero es la paciencia. Entonces, como nos armamos de paciencia y no dijimos nada. En cambio, se entró el señor Obama a la cocina y nos dijo... Por la hora que es y con lo bien que hemos comido, que ha sido una de las nuestras grandes experiencias, gustaría hacer una foto con nosotros. Oye, fue súper bonito, generoso y, ¿no?, y te agradecer.
T'ho diràs. Sí, com dèiem, ja hi ha cues per entrar al concert. Els primers a accedir-hi són els qui s'han apuntat a la llista autogestionada per ells mateixos, pels mateixos seguidors, vull dir que a més estan organitzats. Allà a l'Estadi Olímpic hi tenim una unitat mòbil amb la Valèria Obereda. Bon dia, Valèria.
Hola, bon dia, Marta. Un matí de nervis, cansament i molta il·lusió a l'accés a l'Estadi Olímpic a la campana per la pau, sobretot a les 12, quan ha començat a sonar aquesta campana. Era el senyal perquè el miler de persones que estan apuntades a la llista que deies autogestionada pels mateixos fans per ser els primers a entrar poguessin accedir a l'esplanada de davant de l'estadi. Un esforç, asseguren l'Anna, que té el número 9, i el Mario, amb el número 15, que ha valgut la pena.
Molts nervis, molt contenta, moltes ganes i a punt per disfrutar d'un concert molt, molt guai.
Ui, molts nervis, ara. És la primera vegada que estaré tan a prop, a primera fila, i estic complint un somni i ara mateix estic en un núvol.
Hem parlat també amb un dels espectadors més joves en aquest concert, el Jordi, de 7 anys, que té el número 2.
Intentant anar a veure en Bruce a primera fila, davant de tot.
Per què vols estar davant de tot?
Perquè m'ha fet molta il·lusió, perquè sempre he volgut estar a pista i mai he estat a pit.
I com és que tens el número 2? Això gairebé ets el primer.
Perquè vam anar molt aviat i ens van avisar que havia començat ja.
Doncs vinga, que tinguis un molt bon concert.
Gràcies.
Tu diràs la il·lusió que deu tenir. Escolta'm, Valèria, quines expectatives té la gent que fa cua ara aquí?
Doncs altes, molt altes, perquè del Bruce Springsteen ningú n'espera menys.
Jo espero que canti el de River, per supost, i també Thunder Road. Jo, a mi, si em canta Thunder Road, ja estic.
Me l'espero apoteòsic, no? Potser, no sé, si el tornem a veure, jo no sé, que sigui veritat, no? Potser serà una miqueta més tranquil, no? Tot ja a l'edat, no sé, eh? Vull dir, però bueno, jo de Bruce m'ho espero tot.
Doncs sí, és veritat que els fans són conscients que l'artista ja té una edat. El Josep ho deia a les seves filles.
Ja suposem que no donarà molt més concerts per aquí i, clar, hem dit, o el veieu ara o ja no el veieu, no? Home, ja està una mica gran aquest home.
Moltes de les persones que són aquí ens han dit que repetiran el concert de diumenge.
Doncs és un pressupost, dos concerts del Bruce. Gràcies, Valèria, bon dia.
Bon dia.
Doncs ja hem vist el que faran aquesta nit i tota la gent que acompanya o que veurà també el Bosch. Això significa, com que hi ha tots aquests noms, doncs significa problemes o, si més no, un operatiu especial de seguretat. Les unitats de subsol, la canina i l'aèria dels Mossos d'Esquadra estan desplegades per garantir aquesta gent, per exemple, l'expresident Barack Obama. De fet, el dispositiu policial s'activa al voltant de l'hotel Florida, on, com dèiem, s'allotgen el cantant i l'expresident Miquel Harque. Són diverses operacions policials que, de fet, es van activant en funció dels moviments que fan allò l'expresident i el cantant.
Sí, per exemple, avui, als entorns del carrer Montcada, aquest matí, on hi ha el Museu Picasso i el Moco, on se'ls ha vist entrar la Sagrada Família, l'Estadi Olímpic, aquests són els escenaris que rebran una especial protecció. Hi haurà patrullatges dinàmics i intensius per l'entorn de l'anella olímpica. Les unitats de subsol i la canina fan els controls preventius, sobretot en aquesta zona, i la seguretat privada de l'esdeveniment serà l'encarregada de fer els filtres als accessos a l'Estadi Olímpic. A més de fer prevenció de possibles furts i robatoris, les diferents unitats del cos, inclosa la de grups especials d'operacions, el GEI, amb col·laboració de la Guàrdia Urbana, garantiran la seguretat d'aquestes personalitats i també la mobilitat de personalitats i públic. En el marc d'aquest dispositiu s'ha organitzat un SECOR, és un centre de coordinació que només s'estableix per grans esdeveniments o atemptats terroristes.
Gràcies, Miquel. Bon dia.
Bon dia.
Deixem el Bruce que escalfi les cordes vocals per no decebre tota aquesta gentada que avui diumenge el veuran. Ens n'anem cap a Girona, a la comarca de la Selva. L'Ajuntament de Vilobí d'Onyar rebutja les dues propostes que fan des de Madrid per construir l'estació de l'alta velocitat a prop de l'aeroport. I això perquè, sobretot, l'opció més pròxima a les pistes implicaria enderrocar tres cases i afectar-ne set més. En les al·legacions, els projectes ofereixen una tercera possibilitat, situant el baixador a l'altre costat de les vies del tren, on ara hi ha camps de conreu. Fèlix Martín, una proposta que han presentat en una reunió amb els veïns.
Sí, bon dia. Des de Madrid ofereixen dues alternatives per fer l'estació de l'AVE, una més llunyana de la terminal de l'aeroport, a la qual s'arribaria amb un bus llançadora, i una segona més pròxima, que de fet és l'aposta directa del Ministeri, per poder-hi arribar a peu a través d'un pas elevat i amb cintes transportadores. Aquesta obligaria a enderrocar tres cases del veïnat i el pas elevat passaria pel damunt de les altres. Una proposta molt traumàtica i aberrant, segons ha dit el Catalunya al Dia l'alcaldessa de Vilobí d'Onyar, Cristina Mundet.
Perquè quan vam fer la reunió amb el Ministeri, ens van dir, és que ens ha sorprès que aquí hi hagués cases. Dic, caramba, és que fa gairebé 50 anys que hi són aquestes cases. Com pot ser que no sapigueu que hi ha unes cases aquí? I jo els hi vaig dir, pot ser una gran notícia per comarques gironines, però per Vilobí és una pèssima notícia que es faci aquesta ara aquí.
De fet, amb el projecte de Madrid s'obligaria a expropiar 10 cases de la zona, pagant a més uns preus molt per sota del que valdrien avui.
Es proposen expropiacions, però estaria molt bé si diguessis, mira, jo te canvio la teva casa per una casa d'iguals característiques i aquí mateix. Però el preu d'expropiació això no ho permet. I més ara com estan els preus, el que a una persona li pagaran per la casa no es pot comprar una casa igual a Vilobí. Ha de marxar, o s'ha de comprar un pis, o no sé, o ha d'anar a viure en un altre lloc.
Per això l'Ajuntament aposta per una tercera opció, fer l'estació en uns camps de conreu entre Vilobí i Riudellots, que encara que sigui una mica més lluny i més car, és la que exposaran a les al·legacions que presentaran a Madrid.
Els abonaments gratuïts actuals per viatjar amb Rodalies i mitjana distància només es podran fer servir fins aquest diumenge. Per seguir viatjant de franc amb aquests serveis de Renfe, caldrà renovar l'abonament i adquirir-ne un de nou que valdrà pels pròxims 4 mesos. Joan García, recordem una mica el procediment.
Sí, doncs es poden obtenir a les taquilles i màquines d'autovenda de les estacions. Si es vol fer online, s'ha d'anar a l'app Renfe Cercanies pels abonaments de Rodalies i a la de renfe.com pels de mitjana distància. S'ha d'estar registrat prèviament. Com en ocasions anteriors, cal dipositar una fiança de 10 euros, en el cas de Rodalies, i 20 per a la mitjana distància, que de fet a Catalunya és només la R11, la línia de Girona i Portbou. El pagament amb targeta permet la devolució immediata automàtica de la fiança uns cop es constati que l'usuari ha complert la condició d'haver fet almenys 16 desplaçaments els últims 4 mesos. Aquest retorn pot trigar entre 10 i 15 dies segons la companyia.
Joan, els trens d'alta velocitat a l'Avant es manté el descompte del 50%.
Sí, això continua també igual i val a dir que Renfe ha expedit fins ara 143.000 abonaments gratuïts a tot l'Estat per aquest segon quadrimestre que seran vigents fins al 31 d'agost.
Gràcies, Joan. Són 2:15.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
L'home a qui jutgen per haver mort a ganivetades la seva dona i la seva filla de 3 anys diu al tribunal que aquella nit va perdre la raó i el control de si mateix. Els fets van passar la matinada de Reis del 2020 al domicili familiar d'Esplugues de Llobregat. S'enfronta a la màxima pena de presó permanent revisable. Anem cap a l'audiència de Barcelona. Maria Núria Rebelle, bon dia.
Sentia que no...
Bon dia.
Maria Núria, com ha sigut la declaració d'aquest home?
Doncs amb un to baix i pausat s'ha presentat com una víctima, una persona que passava per un procés depressiu un cop va averiguar espiant el mòbil de la seva dona que tenia un amant. De les 52 ganivetades que hauria clavat a la seva parella i del fet de degollar la seva filla, amb qui havia anat a veure la cavalcada de Reis, ha dit no recordar res.
Sentía que no, que estaba perdiendo el juicio, que no podía controlar mis sentimientos. Empezaba a sentir ruido, a sentir una voz, empezaba a sentir, a escuchar ruido. Notaba que todo iba muy deprisa, me sentía acelerado.
Va ser ell mateix que més tard va trucar a la policia i va confessar els fets. Tant per la fiscal com la família de les víctimes sabia molt bé el que feia. Eduardo Navarro és l'advocat que els representa.
Entendemos que la maldad concurre también en el presente supuesto, porque esa decisión egoísta del acusado de acabar con la vida de su hija y de su mujer, de su pareja, es evidente que era un acto egoísta que él consideraba justo, justo para él, una manera de liberarse de un problema, una respuesta no solo inmadura, sino absolutamente repugnante para todos.
L'advocat defensor de l'home, David Sanz, ha fet aquest prec al jurat.
Recuerden que impartir justicia no es lo mismo que ajustar cuentas con nadie ni darle a nadie su merecido, ¿eh? Por muy graves que sean los delitos que se demuestre que una persona pueda haber cometido.
I si continua, ara està declarant la mare de la víctima.
Gràcies, Maria Núria. La jutge de Granollers que investiga el crim de principis de mes en un club de tir de Canovelles ha ratificat la presó provisional i sense fiança que va decretar per al presumpte autor dels fets un jutjat de Múrcia, on el van detenir. El noi és a la presó de joves de la Roca, al Vallès Oriental. Marta Vallès, bon dia.
Hola, bon dia.
L'investiguen per l'assassinat i per 7 delictes més.
Sí, exactament, el delicte d'assassinat de l'instructor del club de tir, un de tentativa d'homicidi per aquest intent d'acabar amb la vida d'un soci que ho va veure tot, 5 delictes de detenció il·legal amb arma de foc per les persones que hauria retingut durant la fugida i un delicte per tinença il·lícita d'armes. Tot va passar a 7:45 del vespre del dia 8 d'aquest mes al club de tir Precisió de Granollers que està a Canovelles. El noi que era soci estava practicant a la galeria de tir i hauria disparat 5 trets quan la víctima, un dels instructors de 49 anys, estava d'esquena. L'home va caure a terra ferit de mort. Un soci que era a la galeria el va intentar aturar, però ell l'hauria encanonat. Sembla que es va salvar perquè l'arma va fallar. En la seva fugida hauria segrestat primer una parella gran. Després va baixar en una gasolinera i hauria segrestat una dona a qui va obligar a portar-lo a Barcelona. Allà, a la ronda de dalt, va repetir l'acció. Hauria accedit al cotxe de dues noies de 21 anys i, sota amenaça, les va obligar a portar-lo fins a Múrcia. Un cop va baixar del vehicle, elles van avisar la policia i el van detenir a l'estació de tren. El detingut se sap que té uns 20 anys i que vivia a les Franqueses del Vallès. Va començar la formació militar, però ho va deixar. Fins ara, dels motius que l'haurien portat a disparar, no n'ha transcendit res.
El grup especial d'intervenció dels Mossos d'Esquadra localitza i deté amb drons policials un lladre que va fugir pels terrats de l'Hospitalet de Llobregat. Les càmeres tèrmiques dels aparells van permetre localitzar-lo i donar suport aeri a les unitats que el perseguien. El detingut integrava un grup de 4 homes especialitzat en robatoris violents. De fet, se'ls vincula a 2 robatoris al districte de Sarrià-Sant Gervasi el desembre de l'any passat, Miquel.
Sí, els detinguts són d'origen estranger, s'acaben d'instal·lar a l'àrea metropolitana de Barcelona, segons ens expliquen els Mossos d'Esquadra, tenen edats compreses entre els 30 i els 33 anys, i a Sarrià van abordar primer el conserge de la finca amb una pistola al cap i van emmordassar-lo per després assaltar un veí del bloc amb arma de foc quan sortia de casa seva. Es van endur 25.000 euros i joies valorades en més de 500.000 euros. En l'operatiu per capturar-lo, els drons van ser fonamentals. Ho destaca en declaracions al Catalunya al Dia l'inspector Josep Naharro, cap de la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra a Barcelona.
Era un edifici en obres, en construcció, de diferents alçades. I això podia permetre el que realment va passar, doncs que comencessin a passar d'edifici a edifici per la part superior. Llavors, el dron en aquest cas doncs és un element essencial. Com era, no eren nocturnes encara, es va poder activar la càmera tèrmica i això ens permet localitzar-lo i interceptar-lo, com va ser el cas que van fer els companys del grup especial d'intervenció.
Els detinguts, Marta, passaran a disposició judicial en les pròximes hores.
Són 2:06 de 2. El govern ha volgut escenificar un front comú amb els pagesos per lluitar contra la plaga de conills que arrasa els cultius de la plana de Lleida, per si no tenien pocs problemes. En un acte verdú, la consellera Teresa Jordà i organitzacions agràries han alertat que estem davant d'un problema de país que pot afectar la cohesió territorial. Pere Joan Álvarez, bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
El Departament d'Acció Climàtica n'ha donat algunes dades, eh?
Sí, per exemple, que els agents rurals han abatut aquest any 6.500 conills amb batudes nocturnes i que, amb la declaració d'emergència cinegètica, es preveuen capturar fins a 285.000 conills entre març i setembre. Acció Climàtica, d'altra banda, ha rebut informació de danys causats pels conills en més de 600 finques de la plana de Lleida. Aquí, en una finca de Verdú afectada pels danys, el Departament d'Acció Climàtica, com dèieu, ha volgut escenificar un front comú amb el sector del camp per lluitar contra la plaga de conills. Sentim el que deien la consellera Teresa Jordà i Àlex Foix de la plataforma Pagesos o Conills.
Aquest país no es pot permetre perdre ni un pagès més. Hem de cuidar-los més i millor. I ho hem de fer tots. Tots. Absolutament tots. Ciutadans, administracions, totes les administracions, amb més i millor coordinació.
Quants diners costa l'administració mantenir els parcs de bombers, personal ADFs, hidroavions, quan el millor i més barat bomber és el pagès i ramader, que viu alt i pel territori. Conrea les finques de cereal, vinya, fruiters, oliveres, ametllers, que fan de tallafocs. Si no controlem les plagues de conills, senglars i cabirols, hauran de plegar tots i deixar que els camps es converteixin en polvorins.
Un problema que també ha agreujat la sequera, com no?
Sí, és evident, exacte, perquè els conills esdevenen més agressius, tenen més gana contra els cultius quan no troben cap menjar a l'abast. Ho comentava un pagès de Nalec, a la comarca de l'Urgell. Escoltem Xavier Figuerola.
I amb l'agreujat de que segurament es tallarà el canal Segarra-Garrigues, que és més o menys un, els altres estius els conills es concentraven per anar menjant l'herba a les zones regades, si no es rega, doncs aniran directament a pujaran als arbres i directament als conreus.
En els pròxims dies es reunirà de nou la taula del conill per a seguir avaluant i plantejant mesures per acabar amb aquesta plaga.
Gràcies, Pere. Joan, des de Verdú, bon dia.
Bon dia.
Entre el 50 i el 70% de l'aigua que fem servir a les cases, la de la dutxa, el rentaplats o la rentadora, se'n va a la claveguera. Però, en l'actual situació de sequera, són molts els que s'estan trencant el cap per trobar fórmules que permetin reutilitzar-la. A l'Institut Català de Recerca de l'Aigua, l'ICRA, tenen en marxa diverses proves pilot amb aquest objectiu. Montse Poblet, bon dia.
Hola, bon dia.
Comencem per la rentadora?
comencem. Es calcula que per cada rentadora que fem se'ns en van uns 50 litres d'aigua potable, així que si aconseguim reutilitzar-la, fer-la servir més d'un cop i guanyem força. Sara Rodríguez participa d'un projecte europeu que es farà a diverses bugaderies, una de les quals a Girona, per provar un nou sistema que regenera l'aigua de les rentadores i permet donar-li més d'un ús.
Lo que vamos a hacer es degradar la posible contaminación que hay en este agua, añadiendo agua oxigenada básicamente, y lo irradiaremos con luz ultravioleta también para desinfectar, de modo que a la salida de este tratamiento tendremos un agua, no hasta tener unos niveles de agua potable, pero con bastante buena calidad.
L'altra prova pilot de la qual us vull parlar l'estan fent a l'hotel Samba de Lloret de Mar, on ja fa anys que reaprofiten les aigües grises de les dutxes per omplir les cisternes dels vàters. Només amb això han reduït el consum d'aigua un 50%, però ara han deixat les seves instal·lacions perquè els investigadors de l'ICRA vagin més enllà. Gianluigi Buttiglieri hi està provant un sistema que neteja les aigües grises amb plantes comestibles, una possibilitat que la llei encara ni tan sols contempla.
La prova que estem fent ara és posar-hi, essenciar menta que en futur possiblement, si demostrem que sigui segur, es podrien consumir per veure el seu creixement i la seva seguretat.
Montse, la tercera prova pilot que s'està impulsant des de l'ICRA es farà en una escola, no?
És a Girona, al barri de Sant Narcís. Allà l'equip de Joaquim Comas vol regenerar les aigües grises de l'escola Àgora utilitzant-les per regar l'horta i el centre i convertir-ho en un aparador del que es podria arribar a fer en altres edificis públics i privats. La seva idea és construir un mur verd amb plantes ornamentals que tindran com a principal missió netejar les aigües grises de l'edifici de la mateixa manera com passa la natura. Per poder fer això, cal fer canvis a les canonades del centre perquè la que fan servir per omplir les cisternes dels vàters no es barregi amb la de les piques de rentamans, les rentadores o els rentaplats.
Edificis construïts és costós, però això sí que és una cosa important a tenir en compte, sobretot amb nous edificis. Si de bon principi es planteja de dir, bueno, jo construeixo un edifici en què separaré les aigües grises de les aigües del vàter, aleshores és més fàcil, no?
En alguns municipis com Sant Cugat del Vallès o Vilanova i la Geltrú ja obliguen els edificis de nova construcció a fer canonades separades. A Barcelona s'ha inclòs aquesta mesura en els plans d'ordenació urbana de Gràcia i del 22 arroba, però encara no s'ha desenvolupat la normativa que ho regularà.
Lloret de Mar amplia l'oferta turística fent visitable per primera vegada el castell que hi ha arran de mar, en una de les puntes de la platja Gran, i no només obrint l'espai i una gran terrassa, sinó oferint una experiència immersiva a l'interior relacionada amb l'emergència climàtica. Fèlix, tu ja hi has anat, explica'ns-ho.
Sí, doncs segurament si heu estat a l'Espai Ideal de Barcelona amb projeccions en 3D vinculades a diferents artistes, doncs us pot sonar l'experiència. Aquí a Lloret, tres sales de l'interior del castell les han adaptat amb l'última tecnologia per oferir una experiència immersiva que vol conscienciar tots els visitants sobre la contaminació del planeta i les conseqüències del canvi climàtic.
Per tant, entenc que les ulleres per veure imatges virtuals deuen ser allò imprescindibles.
Sí, és clar, només començar ja a la primera sala, ulleres. I de cop ja sembla que siguis al fons del mar envoltat de peixos petits i grans. Ets virtualment en una plataforma que va pujant a poc fins a arribar a la superfície, cada vegada, per cert, amb més deixalles, i que continua cap al cel enmig de núvols, amb avions que no paren de volar cap aquí cap allà contaminant l'aire. Després hi ha una segona sala de cinema, 4D, amb 16 seients que pugen, baixen i es belluguen seguint l'acció de les imatges que es veuen en una gran pantalla panoràmica. La direcció artística del projecte és de l'empresa de l'extrinco, Toni Cruz.
Amb tres històries, una història del que teníem i del que se'ns està canviant, les conseqüències que estem portant al planeta amb tot el nostre conducte, i després una mena de solucions.
Solucions que s'obtenen actuant en pantalles interactives en la tercera i última sala.
I a més d'aquesta experiència immersiva, hi ha doncs la possibilitat de gaudir allò de l'entorn del castell?
Sí, perquè per primera vegada en 80 anys el castell d'en Plaja, ara anomenat Castell de Lloret i que ha format part de la fesomia marítima de la població, es podrà visitar. Un cop acabada l'experiència immersiva, es pot prendre alguna cosa a la terrassa. És un mirador privilegiat de la costa. També a partir de les 8 del vespre, aquesta terrassa ja estarà oberta a tothom. I això des d'avui mateix. Al darrere de tot hi ha l'empresari Gustavo Buesa.
O sigui, per la gent de Lloret, que aquí hi ha un component emocional, perquè mai és una icona el castell i mai s'havia pogut visitar, i per una altra part, pues, la il·lusió de veure, pues, l'experiència en si. els turistes, quan nosaltres hem parlat amb els hotelers, ens diuen que tots a la recepció, escolta, que podem anar a visitar el castell, què es pot fer, i clar, sempre ara, doncs no, això no es pot visitar. Bueno, ara per fi ho podran fer-ho.
Els actuals propietaris del castell han invertit 8 milions d'euros en el projecte que ha obert portes avui divendres, que dona feina a 40 persones i que preveu 100.000 visitants el primer any.
Professionals de l'hípica i del sector equestre de tot l'estat espanyol es reuneixen aquests dies al Pirineu per assistir a una formació altament especialitzada i, de fet, totalment inèdita a casa nostra. És un curs sobre l'ajustament de muntures per a cavalls, una disciplina que està guanyant pes arreu del món, però que aquí, doncs, encara és molt desconeguda. Eloi Barrera, de fet, hi ha hagut de venir una experta dels Estats Units.
Sí, bon dia. L'Amanda Anderson, que viu a Florida, Estats Units, i és tota una autoritat mundial en això de saddle fitting, que podríem traduir com ajustament de muntures. I és això, adaptar la sella, la muntura, a la forma de cada cavall. És una tècnica molt important per cuidar el cavall i evitar lesions.
Requereix molts coneixements, hi ha molts factors involucrats. És superimportant per als cavalls perquè heu de pensar que posem tot el nostre pes sobre la seva esquena i, a més, els demanem que facin coses. És com si et demano que et posis unes sabates de taló i comencis a córrer per la sorra durant mitja hora. No podries, oi?
You'd be crippled, right? És la primera vegada que ve a l'estat espanyol. Diu que aquesta tècnica encara és molt desconeguda aquí.
It's a hard job. És una feina difícil, cal molt d'entrenament, però és necessari i encara no es coneix. Per això necessitem explicar-ho i que la gent s'interessi, perquè és molt necessari.
El curs l'imparteix a l'Escola Agrària del Pirineu. L'ha organitzat la professora Maria Martínez.
Tots la coneixen, és una persona molt coneguda en el món equestre. La gent cada cop s'interessa més amb el benestar dels nostres animals i, a més, dels cavalls, que són esportistes.
Entre els alumnes hem trobat el Toni Ramon, fisioterapeuta i osteòpata de cavalls, i la Clara Bosch, veterinària quiropràctica.
I realment és important perquè ens trobem molt sovint amb que les selles no s'ajusten bé als cavalls i això genera problemes al dors i, per tant, alhora genera problemes de locomoció.
No, és una superoportunitat la que ens ha brindat l'Escola Agrària dels Pirineus de poder fer un curs d'aquesta qualitat. La veritat és que és superagraïda a l'escola.
Al curs hi havien apuntat més de 50 persones de tot l'estat, però només hi havia 20 places disponibles.
Ara passa un minut de 2:15. Avui, últim ple ordinari a l'Ajuntament de Barcelona, quan falta un mes just per les eleccions municipals del 28 de maig. El ple ha acordat concedir a títol pòstum la medalla d'or de la ciutat al mèrit cívic a Joan Veient, al popular cambrer del bar Pinocho de la Boqueria. Jordi Corbalán, ha estat un ple de tràmit per aprovar expedients pendents sense debat polític.
Bon dia, sí, un ple de poc més d'una hora, l'últim per als 11 dels 41 regidors que no repeteixen a les llistes, tot i que encara tornaran al Saló de Plens abans que es constitueixi el nou Ajuntament, perquè sempre es fa una sessió de comiat. Entre els punts acordats, aquest per unanimitat, la medalla d'or al mèrit cívic, el Juanito de la Boqueria, el cambrer i propietari del bar Pinocho, mor fa poc i que la setmana que ve, per cert, estrenarà figura al Museu de Cera de la Rambla. Entre els elogis que s'han escoltat, aquests del republicà Ernest Maragall, Jordi Martí dels Comuns, Montserrat Ballarín del PSC i Joan Rodríguez, de Junts.
A mi a vegades em feia pensar que era més adient el concepte de aquella persona més amb Gepetto que amb Pinocho. Vull dir que ell era artesà.
Que jo crec que la seva característica era aquesta, era en aquell raconet de la Boqueria fer-te sentir com a casa i fer-ho durant 80 anys.
El millor homenatge que li podem fer era el que sempre deia ell: continuem menjant i donarem vida a Barcelona.
El que ens demanaria en Joan Veient és que seguíssim baixant a la Rambla, que seguíssim anant a la Boqueria.
El ple també ha acordat concedir les medalles d'honor de la ciutat a persones i entitats, 25 en total, entre les quals la doctora Elena Carreras, la periodista Júlia Otero, la sociòloga i exregidora Marina Subirats, Aura Fundació i la Federació d'Ateneus. El Consell Plenari ha aprovat també el planejament urbanístic perquè l'Ajuntament compri l'antic teatre per garantir la continuïtat d'aquest equipament cultural del barri de Santa Caterina. També s'ha donat llum verda al pla especial per ampliar el vestíbul de l'estació de Sants enmig de la preocupació dels eixos de botiguers pel model comercial de la futura estació. Al final del plenari, paraules d'agraïment de l'alcaldessa a tots els grups per haver tancat files durant la pandèmia i també bons desitjos als seus contrincants.
Moltes gràcies, la veritat, per fer-ho fàcil i desitjar-los a tots plegats molta sort en el proper mes, en les eleccions i, sobretot, a la vida.
Ara sí, comença el compte enrere per al 28 de maig.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Avui neix un nou festival, el Ressons Penedès, un certamen amb una trentena de concerts que es fa a Caves i a llocs singulars on actuaran durant 3 dies molts dels millors grups del panorama musical català actual. Montse Gené, bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
I aquest és un festival que vol ser diferent, oi?
Sí, vol ser una fusió de la música amb el vi i el cava en uns entorns preciosos i autèntics, les caves i els cellers, amb les ampolles reposant i amb les vinyes de fons. Les actuacions s'han triat pensant en cada un dels 22 espais, com ha explicat Gerard Birbé, el director del festival.
La tria d'artistes i bandes que actuaran al festival s'ha fet a càrrec del Cruïlla, atenent a la singularitat de cada celler o paratge natural o patrimonial en el qual hi haurà el concert. I tot això es farà amb el vi i el cava com a fil conductor i amb el paisatge del Penedès de fons.
Avui al vespre, Joan Dausà i els Catarres obren els Ressons a l'espai Alícia de Freixenet a Sant Cugat Sesgarrigues. Joan Miquel Oliver a la capital del cava, a Sant Sadurní. Joan Rovira a Segura Viudes, a Torrelavit, i Cesc Freixes a Torrelles de Foix. Demà i diumenge passaran per caves com Albet Noia, Codorniu, Torres, Jovell Camps, Vallformosa o Can Ràfols dels Caus, grups entre els quals hi ha els Pets, David Caravent, Judit Nederman, Roger Mas, Muchachito, 31 Fam o Les Migues. Alguns dels concerts ja han exhaurit les entrades d'aquest festival, allunyat dels grans espais de concerts i amb el segell de Cruïlla Barcelona.
Tens germanes?
Sí.
Una mig germana.
La sala La Planeta de Girona torna a ser plataforma de la jove creació teatral. S'hi estrenen 3 espectacles creats per alumnes del grau d'arts escèniques de l'escola universitària ERAM en una oportunitat única per iniciar una carrera fora de les aules. La primera obra que avui es pot veure és Un àngel estrany, de Berta Calvo. La Maria Rovira s'ha colat a un dels assajos per parlar amb les seves protagonistes. Maria, bon dia.
Hola, bon dia.
I com han viscut les hores prèvies a l'estrena?
Sí, doncs ho viuen trepitjant amb força l'escenari de La Planeta com a rampa de llançament de la seva futura vida teatral. Són alumnes o exalumnes del Grau d'Arts Escèniques de l'ERAM de Girona i estrenen amb barreja d'emoció i vertigen Un àngel estrany, un dels 3 projectes de final de grau que es mostren per primera vegada davant el públic. Berta Calvo, dramaturga i actriu.
Estrenar aquesta obra i tenir l'oportunitat de fer-ho a La Planeta em suposa un honor i un plaer poder-ho fer, perquè ens apropa molt a una experiència professional que ens pot donar sortides just després d'acabar la carrera.
Comparteix repartiment amb l'Aina Minguell.
I ja el primer any que vaig entrar a la universitat i vaig saber que hi hauria una petita possibilitat de formar part de la programació de La Planeta amb el treball de final de grau, pues tens aquest nervi dins de, va, a veure si jo també podré aconseguir arribar aquí.
Maria Canvil, directora de l'obra i exalumna de l'ERAM, destaca la projecció que els suposa.
Que és un grau jove encara, perquè em sembla que són 8 promocions les que hem sortit, però mica en mica també es va perfeccionant el pla d'estudis i generant aquestes sinergies que ajuden a que l'alumnat es vagi professionalitzant. Moltes les exalumnes de l'ERAM que hem generat companyia i que estem treballant al món professional.
Per La Planeta hi passaran el mes que ve 2 projectes més de final de grau. Una putrefacció feta en acrosi de Laura Gómez i Ni puta gràcia d'Anaïs Méndez.
Fotografies fetes per una rentadora, fotomuntatges, impressions digitals o imatges revelades directament dins la boca del fotògraf. L'exposició Visions Expandides reuneix a CaixaForum Barcelona 170 fotografies experimentals de 99 artistes, molts d'ells de prestigi, com Man Ray, fins aquí arribem, Laszlo Moholy Nagy, aquest ja costa més, o Bracet Montse Mas.
Sí, la mostra coproduïda pel Centre Pompidou de París permet fer un recorregut per la història de la fotografia experimental des de l'inici del segle XX fins a l'actualitat. Està dividida per temes com la llum, el moviment o el cos, però no segueix un ordre cronològic, com justifica per a Catalunya Informació la coordinadora de l'exposició, Núria Ferraig.
L'experimentació d'aquest component de joc, d'atreviment, de saltar-se les regles, que d'alguna manera connecta el passat i el present. No hi ha com una evolució de l'experimentació més enllà de el que podem entendre com una evolució tècnica, que passem d'intervencions amb químics, amb agressions, amb collage, fins a el que seria l'experimentació digital.
Entre les peces destaca una instal·lació circular de 20 metres de llarg amb fotografies que l'artista nord-americà Jeff Guest va fer el 1935 utilitzant la seva pròpia boca com a càmera fosca. L'explicació per a Catalunya Informació és d'Aranza Barroeta, educadora del CaixaForum Barcelona.
Al final resulta el mateix mecanisme que una càmera fosca, una cavitat, una capsa completament fosca i un petit forat. a partir d'aquest forat, el de la boca, l'artista capta unes imatges bastant misterioses on s'apropa amb la seva mà a diferents objectes quotidians del seu voltant.
Una altra obra sorprenent és la de l'anglès Stephen Pippin, que als anys 90 va utilitzar la rentadora com a càmera fotogràfica.
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
6 minuts i arribarem a les dues. Temps ara pels esports i els efectes de l'eufòria per la classificació del Barça femení per la final de la Champions, doncs ja es noten. Ricard Isidro, bon dia.
Bon dia.
I és que s'han esgotat les entrades de què disposava el Barça per la final d'Eindhoven en menys de 24 hores.
Eren 3.000 i ja no en queden per al públic en general. Els socis tenien preferència. Xavi Puig, el directiu responsable del femení blaugrana, abans de saber-se que s'havien esgotat, ja ha dit al matí de Catalunya Ràdio que en demanarien més a la UEFA.
Hi ha 3.000 entrades, per 3.000 primers, i després des del club ja farem el que tinguem de fer perquè ens en doni més, com va passar a Turí l'any passat. Perquè estic convençudíssim que la nostra afició anirem en massa, perquè ens estimem el Barça i ens estimem aquest equip que està fent meravella.
Pel que fa al partit, les blaugranes van fer vol 0-1 de l'anada i amb l'empat a 1 d'ahir al Camp Nou van eliminar el Chelsea i agafen el bitllet per la final d'Eindhoven del 3 de juny. 72.260 espectadors van assistir ahir al Camp Nou. El rival del Barça el sabrem dilluns. S'enfrontaran al Wolfsburg i l'Arsenal amb un empat a 2 del partit d'anada.
Avui comença la 32a jornada de la primera divisió amb l'Osasuna Real Societat, que comença a les 9 del vespre. Demà el Barça rebrà el Betis.
L'objectiu segueix sent el d'apropar-se més al títol. Xavi Hernández ja ha comparegut en roda de premsa prèvia al partit i amb novetats a la convocatòria. Roger Bussà, bon dia.
Bon dia, partit que arriba 3 dies després de la relliscada del camp del Rayo. Per Xavi va ser el pitjor partit de la temporada, això ho ha repetit diverses vegades i diu que va trobar a faltar valors, com l'esforç i el sacrifici. El Barça continua 11 punts per sobre del Madrid, falten 7 jornades pel final i demà Xavi es pren el partit com una oportunitat per passar pàgina i també per recuperar bones sensacions. Com deies, bones notícies, tornen Andreas Christensen i també Ousmane Dembélé, que torna 3 mesos després. La seva lesió s'ha allargat més del compte, es va lesionar al gener i al principi havia d'estar només 3 setmanes de baixa, però Xavi celebra per fi tornar-lo a tenir.
Doncs perquè és el futbolista més diferencial en el 1 contra 1. No tenim un altre futbolista que millori l'1 contra 1 d'Ousmane Dembélé. N'hi ha pocs al món que estiguin a aquest nivell d'Ousmane. Per tant, clar que l'hem trobat a faltar. Ja s'ho estan pensant si ens apreten a dalt o van més a bloc baix, perquè tens un jugador amb una velocitat tremenda. És tan diferencial.
Torna Dembélé, torna Christensen i també Busquets. Després de sanció es manté a la convocatòria també Lamine Yamal, el jove jugador de 15 anys que agrada molt a Xavi, però que de moment no ha debutat encara amb el primer equip.
Gràcies, Roger. Aquest Barça-Betis serà demà. Diumenge l'Espanyol rep un rival directe a la zona baixa de la classificació, el Getafe. A falta de 7 jornades per acabar, l'Espanyol és penúltim a 4 punts a la permanència després de perdre ahir per 4-2 a Villarreal. A més, l'equip madrileny estrenarà Rubén Reyes com a entrenador fins a final de temporada. De fet, Reyes és el director esportiu. I el català Catalunya Mali ja té lloc, dia i hora. Jugarà al Camp d'Esports de Lleida el 8 de juny a les 7 de la tarda. Serà l'últim partit de Bojan Krkić.
El Barça de bàsquet rep els Argiris de Kaunas, el segon partit del play-off de quarts de final de l'Eurolliga, veient de reull la baralla que hi va haver ahir entre jugadors del Madrid i del Partizan.
De fet, l'Eurolliga decidirà avui les possibles sancions arran de la batussa que va començar amb una falta intencionada de Sergi Llull a 1 minut 40 segons per al final i que va acabar amb 21 jugadors expulsats. El partit ja no es va reprendre i es va acabar amb el 80-95 que anunciava el marcador. El Madrid perd per 0-2 a la sèrie i dimarts ha de jugar a Belgrat. Mentrestant, el Barça rep avui l'equip lituà a les 8 del vespre. Els blaugranes dominen per 1-0, però Sara Jasikevicius, l'entrenador del Barça, vol evitar relaxament.
Ganes de 25 o ganes de 1 és 1-0 i nada más. Estamos, la verdad, que muy contentos por empezar la sèrie bien, 1-0. Y como decimos, todos estamos hablando de ello, pero hablar es una cosa y ponerlo en la pista ya es mucho más difícil y tenemos que hacerlo.
Aquest partit el podreu seguir per la via al web de Catalunya Ràdio.
I la sorpresa del dia s'ha viscut aquest matí la primera jornada d'entrenaments del Gran Premi d'Espanya de motociclisme al circuit de Jerez. L'ha protagonitzat Dani Pedrosa.
L'expilot de Castellà, ara provador de KTM, ha estat convidat i ha demostrat que segueix tenint qualitats. Damià Aguilar, bon dia.
Bon dia. Dani Pedrosa revoluciona d'inici MotoGP a Jerez, encapçalant la taula
doble de temps del primer entrenament. El de Castellà diu a Catalunya Informació quins són els objectius personals de córrer el Gran Premi d'Espanya com a convidat.
Aviam què puc aprendre d'aquest nou format i a veure què puc aprendre dels pilots, que ara estan fent els rècords a totes les pistes, què puc aprendre, que és, en quina manera han evolucionat.
Entre els 10 primers també hi han entrat Aleix Espargaró, Àlex Márquez i Maverick Viñales, mentre que Àlex Rins és 12è. Però hi ha un segon entrenament per acabar de decidir repesca i Q2 a partir de les 3 d'aquesta tarda.
No t'ho pots perdre.
I avui que sembla que els que no aniran o no anirem al concert del Bruce a Barcelona visquem en un altre món. Per sort hi ha més gent que viu en un altre món i a Tarragona en farà el mateix que nosaltres i aniran al Teatre Tarragona on s'inaugura el Festival Internacional de Jazz, el Tixilan. L'encarregat d'arrencar el certamen és una formació musical que té ja 25 anys d'història, la Small River Brass Band, formada per músics i actors del Camp de Tarragona. Fins al 14 de maig, el Tixilan ha programat més d'una trentena d'activitats més enllà dels concerts i les sessions de ball. Bon cap de setmana, el Catalunya al dia torna dimarts. Adéu-siau.